Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'actualitat avui ve marcada per un anunci. L'estat espanyol prohibirà l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys i se sumarà així al camí iniciat la setmana passada per França a Europa i en què va ser pionera, recordem-ho, Austràlia. Mesura que ha anunciat Pedro Sánchez, que ha defensat la necessitat de fer de les plataformes digitals un espai saludable i per això avança també que aprovarà altres accions per augmentar-ne el control i sobretot l'assumpció de responsabilitats dels directius quan es cometen infraccions a les seves xarxes. En uns moments ampliem l'anunci del president espanyol, davant del qual ja s'han produït reaccions, com la del conseller d'Educació, Toni Vera, qui l'aplaudeix, tot i que desconfia de quina manera la podran aplicar les comunitats. Però aquest no és l'únic assumpte destacat d'aquest dimarts, en què el govern espanyol ha tornat a aprovar la pujada de les pensions, que s'havia bloquejat amb la derogació del decret òmnibus la setmana passada. I ho ha fet amb dues normes diferents, una en concret sobre la revalorització de les prestacions per als pensionistes i l'altra, la que recull la resta de mesures de l'escut social, entre les quals la moratòria dels desnonaments a persones vulnerables, que això sí, es veu modificada amb l'objectiu d'aconseguir el suport del Congrés. Tot d'una vos ho contam amb més detall. Avui és dimarts 3 de febrer. Ivan López és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars avui amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel lloguer turístic, Cort modifica el pla general per prohibir-ne noves places.
També en bloqueja la reubicació. Segons l'Ajuntament de Palma, s'obre el camí al decreixement progressiu a mesura que les places actuals, un total de 4.500 legals, es donin de baixa.
La dona que ha patit cremades greus a l'incendi d'aquesta passada matinada al Gaida ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El seu marit ha hagut de ser atès a l'Hospital de Son Llàtzer per inhalació de fum. Efectius dels bombers de Manacor i Llucmajor i també la Guàrdia Civil han acudit al domicili per rescatar les víctimes i sufocar les flames. La Benemèrita ja n'investiga les causes i tot apunta a un braser de carbó.
A Menorca, els familiars d'usuaris del geriàtric de Sant Lluís alcen la veu de nou per denunciar el mal funcionament del centre. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Adverteixen que la situació ha empitjorat els darrers mesos i que s'ha generat un clima de tensió i de mal ambient. A més, asseguren que hi ha una gran descoordinació i que els interns en pateixen les conseqüències. El principal problema, diuen, és la manca de personal. El nombre d'usuaris ha crescut notablement amb l'ampliació del centre. N'hi ha 46 d'interns i 20 més de centre de dia, però no s'ha incrementat en la mateixa proporció el nombre de treballadors.
L'Associació Eivissa i Formentera contra el Càncer ha presentat una iniciativa per fer un acompanyament als malalts en la fase terminal de la malaltia. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. De moment, el projecte pilot s'aplicarà a Santa Eulària del Riu amb la voluntat d'ampliar-ho a tota l'illa. Segons les estadístiques, només a aquest municipi hi ha un centenar de pacients a la fase final de la seva malaltia i d'ells, dues terceres parts volen passar aquest procés a casa.
En els esports, el Mallorca surt del descens després de golejar el Sevilla. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip vermell va aconseguir contra el conjunt andalús una victòria molt important per 4-1. A la primera part, Muricy de penal marcava el primer, però abans del descans el Sevilla va empatar el partit. El Mallorca, però, no es va enfonsar i a la segona part Samu Costa, Darder i Pablo Torre marcaren els gols mallorquinistes per sumar els 3 punts. Pel que fa al mercat de fitxatges, Anita es va tancar amb l'arribada del davanter Sito Lubumbo, el jugador angolès té 23 anys i arriba cedit del Cagliari italià fins a final de temporada. D'altra banda, el migcampista Jan Sales ha romput la seva sessió amb el Còrdoba i torna al Mallorca i el davanter Kai Larin deixa el Feyenoord i se'n va al Southampton de la segona divisió anglesa.
Quant al temps, dia marcat per la calma en espera dels canvis que la borrasca Leonardo durà a l'arxipèlag a partir de demà. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia, així és. Demà ens arribaran aquests canvis de la borrasca Leonardo. No són grans canvis, però sí que és vera que tindrem una situació diferent a la d'avui, amb un dematí, migdia, amb el cel destapat arreu de les illes. Això sí, per avui cap vespre ja esperar en aquestes pròximes hores l'arribada de núvols prims, en general poca cosa, núvols mitjans, núvols alts, però de manera molt puntual podria caure qualque ruixat, quatre gotes a punts del sud, sobretot del sud de Mallorca, insistim, ben poqueta cosa, i continuarem parlant d'aquest vent del sud-oest que bufa en cots moderats, per tant, situació marítima alterada cap en el sud i oest de les illes. Aquesta pròxima nit el cel s'anirà tapant i ja durant la matinada i durant demà matí i migdia hi pot haver pluges. Seran en general febles, sobretot a punts del sud de l'arxipèlag, i a partir de migdia cap vespre aquestes s'aniran aturant fins i tot el cap vespre amb bastantes ullades de sol. Continuarà el vent de llebeig, un vent del sud-oest moderat, per tant, un dia més mal a mà en aquestes costes exposades en el vent del sud-oest, i temperatura avui igual a la d'ahir o lleugerament més baixa, i per demà no esperen grans canvis pel que fa al termòmetre.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest anunci de Pedro Sánchez ha sacsejat avui les redaccions de tot l'Estat.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16.
Ja ho sentiu, Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Ho ha anunciat sobtadament en la seva intervenció davant del ple de la Cimera Mundial de Governs que se celebra a Dubai i en què participen una trentena de caps d'estat i de govern. L'Estat seguirà així l'estela d'Austràlia, que ja va prendre aquesta decisió al desembre, el primer i de moment l'únic del món que ha aplicat aquesta restricció en aquesta edat. I no quedarà aquí, també s'adoptaran mesures per augmentar el control de les plataformes, lluitar contra la desinformació o la difusió de continguts delictius. A més, s'obligarà els directius a assumir responsabilitats en primera persona per les infraccions que es cometin, Olivia, a les seves xarxes.
Sí, el president espanyol ha carregat durament contra les xarxes socials on es difonen, diu, sense control tot tipus de continguts que són perillosos per als menors. Com a primera passa, les plataformes hauran d'adoptar mesures de control efectives, amb barreres reals que impedeixin l'accés als menors. També es tipificarà com a delicte la manipulació d'algoritmes i l'aplicació i ampliació de contingut il·legal, i s'estudiaran juntament amb la Fiscalia les vies per investigar les possibles infraccions legals a TikTok, a Instagram o a Grok, que és l'assistent d'intel·ligència digital desenvolupat a X per Elon Musk. L'objectiu, ha dit Sánchez, és no deixar els menors tots sols en el que ha denominat com a salvatge oest digital.
Today, our children are Avui els nostres infants estan exposats en un espai en el qual mai haurien de navegar tots sols. Un espai d'addiccions, abusos, pornografia, manipulació o violència. No ho acceptarem més. Els protegiran del salvatge oest digital.
Poc després d'aquest anunci, el Ministeri de Joventut i Infància, en mans de Sumar, que és el soci de govern del PSOE, ha volgut matisar que la prohibició d'accés a xarxes socials de menors de 16 anys ja està recollida al projecte de llei orgànica per a la protecció de les persones menors d'edat als entorns digitals. Una normativa actualment en tramitació parlamentària al Congrés ja ha superat el primer tràmit a la cambra, ho va fer el desembre passat, i entre els punts que té eleva de 14 a 16 anys la data a partir de la qual els menors poden donar consentiment per al tractament de les seues dades personals.
El debat està obert a tot el món, però ara per ara només Austràlia ho ha aprovat definitivament. Des de desembre, els menors de 16 anys del país no poden accedir a les populars xarxes socials.
N'hi ha molts més que també han fet algunes passes en aquest sentit. Així, per exemple, a França s'ha aprovat una legislació que impedeix l'accés sense control, en aquest cas als menors de 15. A Portugal, els adolescents de 13 a 16 només poden tenir els seus comptes amb autorització paternal. El mateix es vol imposar a Dinamarca, tot i que de moment només s'ha assolit un acord polític de màxims que ara s'ha d'acabar de concretar. Més enllà, però, de l'òrbita europea, Malàisia o alguns dels Estats Units, com Florida o Texas, estudien canvis també en les restriccions d'edat.
Bé, i el govern veu amb bons ulls la proposta. El conseller d'Educació, Antoni Vera, s'hi mostra d'acord, tot i que ha remarcat que caldrà veure com es concreta la mesura i de quina manera es pot aplicar a les illes.
Vera ha confiat que no passi com amb la prohibició dels mòbils a les aules, que va quedar finalment en mans de cada comunitat autònoma. Tot i la valoració positiva, el conseller considera que l'anunci de Sánchez és també una cortina de fum, diu, ja que el PP ja havia proposat aquesta prohibició al Congrés.
Ara el senyor Sánchez ha sortit amb aquesta idea, que ja se va presentar en el seu moment. Nosaltres sí que el que volen dir que el govern de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Universitats, i evidentment tot el govern, estan completament d'acord amb aquesta mesura. Després hem de veure com s'haurà d'implantar.
Les famílies consideren que aquesta prohibició arriba tard. És més, la COAPA, que aglutina totes les associacions de famílies a les escoles de l'arxipèlag, que és més partidària d'aplicar altres mesures, com és la prevenció davant aquesta problemàtica social.
La presidenta de l'entitat, Pepita Costa, lamenta que sembla que l'única forma de posar solució a l'abús de les xarxes socials sigui a través de la prohibició. Tot i això, deixa clar que no vol dir que no s'hagi de prendre aquesta mesura de xoc, ja que les pantalles generen molts de problemes, afirma, als adolescents.
Està afectant molt i ho estan veient en el descans. Les hores de descans que, sobretot, un adolescent necessita. Els menors són especialment vulnerables en el bullying a través de les xarxes, que pot ser, com hem vist, terrible, amb conseqüències molt greus pel benestar psicològic d'una persona, d'un jove o una jove, que li pot afectar durant tota la vida.
La màxima responsable de la COAPA ve molt positiu que els directius de les plataformes digitals assumeixin responsabilitats en primera persona per les infraccions que es cometin a les seues xarxes socials.
I precisament aquesta notícia coincideix amb l'escorcoll de la seu de la xarxa social X a França, per ordre de la Fiscalia, que ha citat també el propietari Elon Musk a declarar el pròxim 20 d'abril, tot i que no està encara ni investigat ni detingut. El cas investiga si s'ha comès diversos delictes, com possessió d'imatges de menors, de caràcter pedòfil i pornogràfic, atemptat contra la representació de la persona i manipulació d'algoritmes.
La investigació la du a terme a la secció de lluita contra la ciberdelinqüència de la Fiscalia de París amb la Gendarmeria i l'Europol. Arrenca amb dues denúncies, al gener i al juliol de l'any 2025. La recerca es va ampliar després d'altres denúncies que assenyalaven el funcionament d'aquest model d'intel·ligència artificial de Grok a la plataforma X, que hauria provocat la difusió de continguts negacionistes i de fakes de caràcter sexual. La Fiscalia aclareix que ha decidit convocar els responsables d'aquesta plataforma, entre ells el mateix Musk, a través de la figura legal del interrogatori lliure que permet comparèixer davant la justícia sense estar detingut. És un pas processal que pot servir per decidir si finalment s'imputa ja de manera formal el mandat. A banda d'Elon Musk, dia 20 d'abril també està citada la directora executiva d'X.
És un altre dels assumptes destacats de la jornada. El Consell de Ministres ha optat finalment per aprovar en dos decrets separats la revalorització de les pensions i altres mesures de l'escut social, entre les quals la moratòria de desnonaments a persones vulnerables que PP, Vox i Junts varen tombar la setmana passada al Congrés. Ara els dos decrets tornen a la cambra, on el manco, en el cas de la paga del jubilat, sortiran endavant per majoria. Per la resta de mesures socials, el govern espanyol encara no té els suports suficients.
D'aquesta manera, les pensions podran pujar de 50 euros al mes de mitjana, és a dir, un 2,7% general, fins a un 7% en el cas de les pensions mínimes, mentre que per les no contributives i l'ingrés del mínim vital, la pujada és més, és d'un 11,4%. En la separació de la resta de l'escut social, l'executiu de Pedro Sánchez es garanteix al manco l'aprovació de l'actualització de les pensions per la resta de mesures, sobretot per la moratòria de desnonaments per a persones vulnerables. El govern estatal encara no té els suports que necessita. La ministra d'Igualtat i també portaveu de l'executiu, Elma Saiz, assegura que dialogaran amb totes les formacions per poder aprovar-les.
El govern va a treballar con la herramienta poderosísima que tenemos en nuestra mano, que es el diálogo antes, durante y después, para conseguir los consensos necesarios y las mayorías necesarias.
En tot cas, les negociacions amb els grups parlamentaris segueixen. De moment, des del PNB asseguren haver pactat que la pròrroga de l'escut antidesnonaments no afecta els propietaris amb un sol habitatge en lloguer. En el cas dels que tenen dos o tres pisos, no es desnonaria l'inquili si el propietari no és vulnerable. Amb aquestes modificacions, oberts encara a més canvis, la ministra portaveu s'ha dirigit a la dreta i ha instat el PP a votar a favor de la totalitat de l'escut social.
I dels socis dels socialistes, Sumar es mostrava fins ara reticent a separar en dos el Reial Decret Llei Òmnibus, però finalment ha arribat a una entesa amb l'executiu estatal. El ministre de Cultura i portaveu d'aquesta formació, Ernest Urtasun, ha insistit que ara la dreta no té més remei que votar a favor de les dues propostes al Congrés dels Diputats.
La dreta ja no té excuses. Vamos a volver a traer las pensiones en un decreto, otro decreto con el escudo social, incluida la moratoria antidesahucios, y por lo tanto ahora ya nadie tiene excusa para no votarle. Por lo tanto queremos hacer una apelación a que todo el mundo vote y del visto bueno tanto la revalorización de las pensiones como el escudo social.
Son las 2:15. Ho dèiem en titulars, l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat amb l'abstenció de Vox modificar el Pla General de Ciutat per prohibir la creació de noves places de lloguer turístic a tot el municipi. A més, tampoc no es permetrà que si a Palma una plaça es dona de baixa, un altre particular la pugui comprar, així com el trasllat d'una plaça d'un altre municipi a Ciutat. L'objectiu d'acord és debatre la mesura al ple d'aquest mes de febrer. Carme Moreno.
També s'elimina la possible creació de 374 places turístiques previstes al Pla General. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha deixat clar que aquestes places es suprimeixen i s'obre el camí al decreixement progressiu a mesura que les places actuals, un total de 4.500 legals, es donin de baixa. Segons Fidalgo, es tracta d'una mesura valenta.
Se abre también el camino a un decrecimiento progresivo de esta oferta a medida que se vayan produciendo bajas definitivas. Es una decisión valiente, en mi opinión, además de responsable y plenamente alineada, lo que es en nuestra opinión y bajo nuestro criterio, con el interés general de la ciudad y de los ciudadanos de Palma.
El regidor d'Urbanisme ha dit també que, tot i que el lloguer turístic no ha fet en gran mesura el preu de l'habitatge a Palma, s'ha de posar fre als problemes de convivència que genera els barris. A més, segons Fidalgo, els canvis normatius blindaran Ciutat davant un possible increment de places proposades pel Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics, el conegut com a PIAT del Consell de Mallorca.
Con esta medida, Palma se blinda ante una posible subida indirecta en el número de estas plazas a través de una modificación del PIAT, del Consell Insular, que sería eventualmente posible, aunque obviamente el cuadro político parece indicar que no, pero en cualquier caso, si cambiaran las tornas políticas, esto sería técnicamente posible sin esta modificación.
L'estiu passat, Cort i el Consell de Mallorca calcularen que en tot el municipi de Palma hi ha més de 15.000 anuncis d'habitatges que es destinen al lloguer turístic il·legal.
Avui, però, Fidalgo no s'ha atrevit a donar una xifra concreta i a criticar que s'ha arribat a aquesta situació per la gestió feta durant la passada legislatura pels partits d'Esquerra. Ha assegurat que durant la passada legislatura les illes augmentaren un 165% el número de llicències de lloguer turístic.
A Eivissa, mentrestant, al registre d'allotjaments turístics hi ha d'alta gairebé 2.400 explotadors que comercialitzen 18.400 places en habitatges. Són sobretot viles al camp i allotjar-s'hi a l'estiu costa el doble que en temporada baixa. Gemma Guasch.
Fem la prova entrant al portal on es comercialitzen moltes d'aquestes places a Airbnb. I el primer que s'aprecia és que ara hi ha disponible molta menys oferta que per la temporada alta. Cercam un apartament a Platja d'en Bossa per a una parella i comprovam que ens demanen uns 2.700 euros si el llogam per tot el mes de març. Si ho fem a l'agost, el preu puja fins als 6.000 euros mensuals amb un mínim de 29 nits. Si el que buscam és un pis cèntric i ben situat al nucli històric de Vila, amb dos llits per a quatre persones, el lloguer ens pot sortir per 8.000 euros al mes de març, encara que a l'agost haurem de pagar 7.000 per les dues setmanes que li queden lliures, uns 3.500 setmanals. Però on es disparen de veritat els preus és a les cases al camp. Una casa situada a prop de Ses Salines, a Sant Jordi, pot allotjar 10 persones i per tot el mes d'abril demanen 34.000 euros. Si la volem ocupar a l'agost, el preu escala fins als 65.000. El lloguer turístic en edificis plurifamiliars és il·legal a tota l'illa d'Eivissa des de fa uns anys.
Idò, precisament el lloguer turístic i la problemàtica de l'accés a l'habitatge han estat qüestions de debat en la represa de l'any parlamentari. En aquests moments se celebra la primera sessió plenària de 2026 i la presidenta del govern, Marga Proens, i el portaveu socialista, Yagona Gruela, han xocat novament pel lloguer turístic il·legal. Marta Puyalto.
Sí, però ens ha acusat el PSC de perseguir ara una problemàtica que, diu, va crear el govern Armengol. La presidenta ha criticat durament que els socialistes llogassin ahir un pis turístic il·legal a Palma per fer una roda de premsa, mentre que Negreuela acusa l'executiu de blanquejar Airbnb i de no actuar contra els pisos il·legals.
Denunciar su demagogia, denunciar sus medidas que no sirven, denunciar que usted dijo que precintaría pisos, lo dijeron aquí, y no ha hecho ni un solo precinto, y demostrárselo a la ciudadanía con una sola acción, ¿qué es mejor, hacer eso o hacer lo que hace usted? Decir que eso no existe.
Vostè no és que blanquejassin, és que l'oferta il·legal se va escampar com mai als 8 anys de la legislatura. De fet, aquells lloguers turístics que ara vostè persegueix, qui els hi va obrir la porta, especialment en lloguers a pisos, va ser el govern en les seves dues legislatures.
Enfrontament també pel sistema de finançament autonòmic. Lluïsa Pestellà, de Més per Mallorca, acusa el Partit Popular de no haver volgut mai reformar-lo. Però ens assegura que defensarà els interessos de les Balears.
El Partit Popular no ha tingut mai una voluntat de reformar el sistema de finançament. Li he de recordar que dels 11 anys que fa que el sistema de finançament està caducat, 4 van governar vostès sense moure ni un dit. I jo li demano, senyora presidenta, vostè aprofitarà aquesta finestra d'oportunitat, vostè s'asseurà a negociar o vostè obeirà les ordres del senyor Feijó?
En 2 anys i mig de tenir un diputat clau en el Congrés, l'únic que ha aconseguit és una regularització massiva i indiscriminada d'immigrants il·legals.
I pel que fa a l'acord comercial amb Mercosur, Manuela Canyadas, de Vox, ha acusat el PP de defensar el camp a Balears, però votar a favor de la seva ruïna a Brussel·les.
Dejen de hacerse fotos con las víctimas de sus propias políticas y si de verdad quieren ayudar al campo balear, rompan hoy mismo su coalición de interés con el socialismo europeo y empiecen a defender a nuestros agricultores y ganaderos.
Pot vostè cercar diferències, però també estic convençuda que farem feina de vora aquest govern per defensar el nostre camp i per això confio comptar en el seu suport, en les aportacions i en el seu vot favorable per aprovar enguany la llei agrària en aquest Parlament.
I un altre dels temes que generen molt d'interès avui al Parlament, Marta, és que s'ha d'aprovar una iniciativa avui que reclama la prohibició de l'ús del burca als edificis públics, però perquè s'apliqui la prohibició són necessàries reformes legislatives a nivell estatal.
Sí, la iniciativa que es debat en aquests moments insta al govern espanyol a promoure les reformes necessàries per prohibir-ne l'ús, un punt al qual li donaran suport només el PP i Vox. Si bé l'Esquerra considera que el vel integral és una forma d'opressió que atempta contra els drets fonamentals de les dones, socialistes i Més consideren que la iniciativa té connotacions racistes i que s'ha fet coincidir amb l'anunci de la regularització de 500.000 d'immigrants per tal d'instal·lar la islamofòbia entre la ciutadania.
Gràcies, Marta. Arribem així a les 2:22. Obrim plana laboral. Baixa la desocupació a les Balears el primer mes de l'any, tant en la comparativa mensual com en la interanual. De fet, les Illes són l'única comunitat en què, on el 2026 arrenca amb una reducció de l'atur. Avui hi ha 28.000 persones inscrites al SOIP, que són un 5% manco que fa un any.
De fet, és la xifra més baixa des que hi ha registres, és a dir, dels darrers 20 anys. A més, també hi ha més persones fent feina que fa un any. Les Balears sumen al mes de gener prop de 492.000 afiliats a la Seguretat Social. En aquest cas, baixen respecte del desembre per la finalització de la campanya de Nadal, però són 10.000 més que fa un any, un 2,2% més. La consellera de Treball, Catalina Cabré, destaca que les dades demostren que la desestacionalització és ja una realitat a les Balears.
Són una mostra molt clara d'un avanç important en la desestacionalització. Els hotels cada vegada estan tancant més tard i vàrem sentir a Fitur com la planta hotelera preveu ja el mes de febrer obrir un 40% de la seva plantilla i aproximadament un 70% en el mes de març.
El sindicat Comissions Obreres, però, en discrepa totalment i es basa en una altra dada, la dels 180.000 treballadors manco que fan feina al gener en comparació amb el juliol.
Maria Àngels Aguiló assegura que si ara mateix a la comunitat no hi ha més aturats és perquè són fixos discontinus que no estan inscrits al SOI, però a la pràctica no fan feina i es mantenen amb subsidis. Considera que és hora de revertir aquesta situació.
Ara que tenim un bon moment econòmic, els empresaris i les empresàries han de tenir el valor i el compromís d'invertir en els seus negocis perquè aquests negocis siguin viables tot l'any i que les Illes Balears puguin viure bé tant l'empresariat com la classe treballadora que ara mateix ha de subsistir.
I a l'altra banda del taulell, la gran patronal, la CAEP, que apunta a altres reptes pel mercat laboral de les Balears. És la presidenta Carmen Planas.
Arrastramos tres grandes problemas que afectan a todos los sectores. Uno es la falta de mano de obra, otro es el absentismo laboral y la falta de vivienda accesible. Desde CAEP seguiremos trabajando en la búsqueda de soluciones para estos tres retos que permitan mejorar la productividad empresarial.
Les negociacions entre el comitè d'empresa i la gerència de CFM es tensen per la lentitud amb què avancen. El president del comitè, Ricardo Mas, ha criticat l'actitud dels gestors a la trobada d'avui de matí.
Que no se viene con documentos preparados. Los puntos que están sobre la mesa están desde hace una semana y no se trae documentación para abordarlos, sino que se abre debate sobre ellos. Aún así, todo, alguno avanza.
El principal escull a Ina Morales segueix sent el moment en què començarà a funcionar la Comissió de Seguretat.
SFM ja ha dit que es crearà, que s'hi fa feina, però argumenta que necessita temps, cosa que desespera el comitè. Amb tot, Mas es mostra satisfet perquè, si bé a l'inici de les negociacions l'empresa demanava mesos, ara parla de setmanes. També valora algunes millores en seguretat que s'han començat a implantar.
Que s'estan mejorando los espejos retrovisores de las nuevas unidades, que el maquinista no veía absolutamente nada de cómo entraban y bajaban los pasajeros. Se están regulando los espejos también que se colocaron en los andenes para mejorar esa visibilidad. Cosas de andar por casa, pero que llevábamos meses y meses pidiéndolo.
Dijous de matí continuaran amb les negociacions, però no abandonen la possibilitat de convocar protestes si no avancen al ritme desitjat.
I un equip de la UIB ha dissenyat un xip que podria revolucionar internet. Aquest dispositiu és 100 vegades més eficient energèticament que els que s'utilitzen actualment.
Aquest xip que ha patentat la UIB simula una xarxa neuronal humana que transmet i processa informació. Així, segons ha explicat el cap del grup de recerca d'enginyeria electrònica, Miquel Roca, és capaç de transmetre una gran quantitat de dades i utilitzar poca bateria.
Aquest mòbil també té aplicacions de detectar la cara, per exemple. Si nosaltres aconseguim detectar la cara de la persona consumint 10 vegades menys o 50 vegades menys, la bateria durarà 10 vegades més o 50 vegades més.
De mitjana, però, calculen que consumeix 100 vegades manco. Com ho aconsegueixen? I amb la utilització de la computació estocàstica.
Els que substitueixen aquests productes per sumes i no necessiten funcions d'activació a la sortida. Això fa que la neurona és molt més simple.
Tot i que encara no se n'ha fet cap aplicació pràctica, l'Institut d'Intel·ligència Artificial hi veu un gran potencial. Josep Lluís Rosselló n'és l'investigador principal del projecte.
Poden ser radiodrons autònoms o de càmeres de vigilància o qualsevol dispositiu que hagi de ser autònom. La teva xarxa neuronal que t'està processant la imatge i t'està dient que el que estàs veient és una cosa i no altra. Si això ja ho tens en el dispositiu i te consumeix poc, pues no has de transmetre i això te redunda en consumir menys.
A banda de millorar l'eficiència energètica, també ocupa molt manco espai que els xips convencionals i el seu cost de producció serà menor. Per això confien que es pugui vendre aviat, segurament a qualque multinacional.
La Fiscalia ha arxivat les denúncies contra el govern andalús per les errades en els cribratges de càncer de mama. El Ministeri Públic no veu indicis de delicte.
Ha donat carpetada les denúncies interposades pel defensor del pacient i per dos partits d'esquerra. Les demandes anaven dirigides contra dues exconselleres de Salut i contra la gerenta del Servei Andalús de Salut. Així tot, la Fiscalia reconeix irregularitats en la gestió del protocol de detecció precoç de càncer de mama que va comportar la major crisi política en el govern andalús d'ençà que José Manuel Moreno Bonilla n'és el president. El tsunami polític va provocar la destitució fulminant de la consellera de Salut i de part del seu departament.
I atenció a aquesta notícia que ens arriba de França. Després del cas Pelicot, 10 homes han estat acusats d'haver violat un infant de 5 anys amb submissió química i amb el consentiment del seu pare. Els presumptes agressors sexuals tenen entre 29 i 50 anys.
9 d'ells han estat detinguts i un dels principals acusats es va llevar la vida l'any passat mentre era a presó preventiva. Els fets varen ocórrer en un període comprès entre novembre de l'any 2024 i el 14 de febrer del 25. Els càrrecs inclouen violació i agressió sexual amb tortura o acte de barbària. La pena màxima per aquests delictes és cadena perpètua, segons Fiscalia.
I a Oslo ha començat avui el judici contra el fill major de la princesa Mette-Marit de Noruega. El jove de 29 anys va ser arrestat diumenge i està acusat de cometre 38 delictes de caràcter sexual.
Entre ells, violació, amenaces amb arma blanca i incompliment d'un ordre d'allunyament contra una de les seves exnòvies que ja l'havia denunciat prèviament. La justícia va decretar ahir presó preventiva fins al 2 de març per risc de reincidència.
Arribem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. La dona que ha patit cremades greus a l'incendi d'aquesta passada matinada al Gaida ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron a Barcelona. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El seu marit ha hagut de ser atès a l'Hospital de Sant Llàtzer per inhalació de fum. La Guàrdia Civil ja n'investiga les causes i tot apunta a un braser de carbó.
36 empreses de Palma ofereixen més de 1.250 llocs de feina en l'edició d'enguany del mes de l'ocupació, que tindrà lloc del 16 de febrer fins al 20 de març.
De 9 jornades en què els participants entrevistats personalment pels responsables de recursos humans d'aquestes entitats, entre les quals hi ha hotels, supermercats i grans establiments.
I Comissions Obreres mobilitzarà demà l'Ajuntament de Muro pel que considera un greuge comparatiu entre personal laboral i funcionaris.
Reclama que equipari i apliqui els complements de residència i la productivitat al personal laboral i també la mateixa jornada, més de l'ampliació de la plantilla, amb més auxiliars, més terapeutes i també normalitzar les condicions de feina.
Tot donant parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Muy buenos días. Pues a estas horas trobam retencions. Ara mateix ja a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport, a sentit de sortida cap a la carretera de Valldemossa fins a les arribades a sortida cap a l'autopista d'Inca. També volem aprofitar per demanar precaució, ja que l'autopista de Llucmajor en sentit creixent a la cintura més o menys de l'aeroport també trobaran esvoral dret ocupat, ja que un camió està averiat. No està costant en aquest moment cap problema. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Ivan López del Control Tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca tu fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament. La dona que ha patit cremades greus a l'incendi d'aquesta passada matinada al Gaida ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron a Barcelona. El seu marit ha hagut de ser atès a l'Hospital de Sant Llàtzer per inhalació de fum. Efectius dels bombers de Manacor i Llucmajor i també la Guàrdia Civil han acudit al domicili per rescatar les víctimes i sufocar les flames. La benemèrita ja n'investiga les causes i tot apunta a un braser de carbó.
Passada la mitjanit, diverses telefonades a l'1-2 han avisat que sortia fum del segon pis d'un edifici del carrer de Bartomeu Pou. La primera a arribar ha estat una voluntària de Protecció Civil. El matrimoni que hi viu ha quedat atrapat a l'interior i ha hagut de ser rescatat. Miquela Dantí és la cap de Protecció Civil del Gaida.
Les guàrdies civils dos pujaren a veure si podien obrir la porta i treure el manco a una persona, que és que se coitava per la finestra, i sí, perquè tot una va estar al quarto de vora l'entrada, i van per amb uns extintors, van per entrar, i ja un poc la flamada, i faren el somo, i ja van treure cap a de fora. Pues ells, els bomberos joves, ja van arribar, i van dir a la persona dins el bany, que no saben com està, perquè no mos contesta, i amb això els pujaren ja equipats, els bombers, i ja d'aquest un poc la tragueren, que ja no bueno, respirava molt poc, dificultadament, tenia cremades en els braços i mans i que el coll i que era.
La Guàrdia Civil se n'ha fet càrrec de la investigació, però la principal hipòtesi és que el foc s'ha originat al braser de carbó que tenien a la sala d'estar. Margalida Fullana és la batllessa.
Pareix que els indicis ha estat que tot ha vengut d'un braser, d'una taula camilla, i a de dins hi havia el matrimoni, la que està més malament és la dona.
Els bombers de Mallorca han determinat que l'estructura no ha patit danys. Llonem Bosch, és el cap de la policia local del Gaire.
Els bombers ahir van determinar que no hi havia mals estructurals i van dir que la casa havia d'estar deshabitada 24 hores, per lo que diu el protocol.
Al primer pis hi viu una germana de la víctima que també ha patit inhalació de fum, però no ha requerit ingrés hospitalari.
Mentrestant, a Palma, els veïnars de Cas Capiscol demanen a les administracions més seguretat i vigilància. Això arran de la conflictivitat que, al seu parer, generen les persones que viuen a l'antiga presó.
Els veïnats ho varen fer saber i ara baixa representants de la Conselleria d'Educació, l'Ajuntament, la Delegació del Govern i la Policia Nacional. S'hi van reunir el Col·legi Públic de Cas Capiscol. Així descriu la presidenta de l'Associació de Pares i Mares del CEIP d'aquesta barriada, Cecília Serra. Quina és la situació de l'entorn escola?
Les famílies estan molt preocupades pels nostres fills, no? De que viuen en un entorn no segur, un entorn on veuen quina batada és a les 9 i mitja de matí, on presència policial contínua, gent que se dutxa a les boques de l'incendi, que pixen davant la porta de l'escola centrada i, bueno, és insegur.
L'Associació de Veïnats de Cas Capiscol demana que prenguin una sèrie de mesures concretes. Ho explica Biel González, president d'aquesta entitat.
En tancar la porta de darrere, que és una cosa que jo estic demanant des del mes de setembre, i després posar vigilància a la porta de davant, a la porta que és en l'escavetera Solla, que hi hagués un cotxe de policia o nacional o local, o se tornassin, que estiguessin allà per intentar mirar que no entri gent nova o controlar un port si en què entra i surt.
Arran d'això, l'Ajuntament de Palma demana a delegació del govern que posi patrulles de policia fixes per controlar els accessos de l'antiga presó. El batlle Jaime Martínez assegura que la situació s'ha descontrolat perquè més del 60% dels ocupes són persones en situació administrativa irregular.
Martínez demana al govern central que es posin mesures definitives i culpa el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, d'una situació que assegura que es podria haver evitat amb una política migratòria menys permissiva.
Un missatge important també a Madrid, en Pedro Sánchez, a delegació del govern. Més del 60% de les persones que estan a l'antiga presó són irregulars. Això és el resultat d'una política migratòria absolutament equivocada. Per tant, instam, ja no només des de Palma, sinó des de tot el nostre territori, que s'aprenguin mesures definitives.
El govern balear reconeix la gravetat de la situació i defensa el compromís de totes les administracions per donar-hi resposta amb mesures immediates i solucions a llarg termini. Les parts es tornaran a reunir d'aquí a 2 mesos per fer seguiment de les mesures de seguretat.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:37, 36 empreses de Palma ofereixen més de 1.250 llocs de feina en l'edició d'enguany del mes de l'ocupació, que tindrà lloc del 16 de febrer fins al 20 de març. 19 jornades en què els participants seran entrevistats personalment pels responsables de recursos humans d'aquestes entitats, entre les quals hi ha hotels, supermercats i grans establiments. Per fer-ho, tots s'han d'inscriure prèviament al web de Palma Activa de manera obligatòria.
Les entrevistes es realitzaran durant tot el matí en els dies adjudicats a cada empresa de seu de Palma Activa. Unes trobades que tenen com a objectiu posar a l'abast de la ciutadania llocs de feina ajustats a les necessitats del mercat laboral. Moltes de les empreses que ofereixen llocs de feina són cadenes hoteleres. Escoltem Josué Urbina, tècnic de selecció a Hipotels, i Pilar Zafra, directora de recursos humans de Sumum, qui assegura que la feina de Palma Activa ajuda molt en el procés de selecció de personal.
Para nosotros es muy efectivo porque sobre
sobre todo le podemos dar salida al candidato, conocerlo en persona, atender también a sus necesidades, si necesita algo que a lo mejor nosotros podamos hacer, como algún turno en específico o algo en general que se pueda adaptar a ellos, nosotros directamente pues valoramos con las vacantes que tengamos y de esta forma pues le puedes dar salida mucho más rápidamente que si estuvieras a lo mejor haciendo una llamada telefónica de alguien que se inscribe por una web, ¿no?
El año pasado cogí más de 30 personas, el anterior pues más de 50 y de hecho muchas tenemos promociones internas, una de ellas ha llegado a una subdirección.
Les empreses participants han de tenir com a mínim 10 llocs de feina per cobrir durant el 2026, però n'hi ha que en tenen fins a 70. A l'Alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacat la col·laboració d'empresaris i administracions com a clau d'èxit en aquestes jornades.
Aquestes jornades, precisament, ens recorden que la col·laboració entre institucions i empreses és absolutament clau per adaptar-nos a un mercat laboral que està en constant evolució i, a més, garanteix oportunitats reals de feina.
L'organització de Palma Activa recorda que per accedir a les entrevistes en els dies assenyalats és imprescindible la inscripció prèvia al web de l'entitat.
Més qüestions. Ariany ja té preparat el nou pla urbanístic per a l'aprovació inicial que incrementa el sòl destinat a infraestructures públiques.
El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha entregat avui la documentació al batlle Joan Ribot. El nou pla general manté el sòl de la normativa actual i no preveu creixement residencial ni turístic. De fet, només s'incrementen el nombre de terrenys per fer infraestructures o serveis públics. És Galmés.
Hem de dir que aquest planejament no té creixement urbanístic, tant per ús residencial com per ús turístic, ja que els tècnics de les dues parts valoren que hi ha una capacitat de creixement pels pròxims 15 anys. Per tant, no hi haurà un creixement urbanístic, però sí que hi haurà un creixement d'equipaments, ja sigui per ús d'aparcament, per ús d'instal·lacions esportives, entre d'altres, i també la possibilitat de que hi hagi un vial que unesqui el nucli d'Ariany, en el cementeri, en el punt verd.
En els nous espais està previst fer aparcaments, equipaments escolars i esportius, zones verdes i també connexions per a vianants. Aquesta via comunicarà el nucli urbà, el cementeri, el punt verd i la rotonda de Ses Torres.
I ho dèiem en titulars. Comissions Obreres es mobilitzarà davant l'Ajuntament de Muro pel que considera un greuge comparatiu entre personal laboral i funcionaris. El sindicat reclama al consistori que equipari i apliqui els complements de residència i la productivitat i també la mateixa jornada laboral, a més de l'ampliació de la plantilla, a més auxiliars i més terapeutes. El batlle del municipi assegura que pujarà 200 euros a tot el personal i insisteix que aquest personal laboral mai podrà tenir les mateixes condicions laborals que els funcionaris.
Comissions Obreres ha destacat que fa 3 anys que reclamen l'equiparació entre personal laboral i funcionari. Afirmen que els primers cobren 300 euros menys i fan més hores de feina en pitjors condicions. Andreu Fernández és el coordinador d'administració local del sindicat.
Que fa 3 anys que tenim damunt la taula i no hi ha manera d'avançar ni un gram. I, a més, el personal de la residència està subjecte a haver de doblar, torns de feina, a haver de fer jornades que no li pertoquen perquè no hi ha personal que vulgui fer substitucions.
El sindicat afirma que l'Ajuntament ha estat incapaç de posar en marxa les mesures que li van fer arribar per evitar la fugida de personal, ja que la falta de servei repercuteix en contra de la ciutadania. El batlle Miquel Porquer assegura que ja han negociat i que després de reduir 2 hores i mitja la jornada de tot el personal i d'acordar pujar 200 euros el sou a tothom, el consistori no té més marge de maniobra.
Però ja la tenen, jo ja les tenc, jo ja els he proposat això. És a dir, que més valen? El que s'estan equivocant és amb una negociació fer una manifestació. Crec que s'estan equivocant, perquè no he dit mai jo negociar d'aquesta manera. O negocies o no negocies.
El batlle ha destacat que està a punt de posar-se en marxa la comissió paritària per intentar que la residència Reina Sofia sigui gestionada per l'IMAS, fet que també milloraria les condicions de feina del personal laboral. Per la seva banda, Comissions Obreres ha apuntat que ha denunciat diverses vegades a l'Ajuntament davant Inspecció de Treball darrere per cessió il·legal de treballadors.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Més de 250 joves participen a la tercera edició de joves a la neu del Consell de Mallorca. El primer torn dels quatre que s'han organitzat ja ha posat rumb a Andorra, on gaudiran de 6 dies d'esport, natura i convivència.
El programa està dirigit a joves d'entre 18 i 30 anys residents a Mallorca i preveu estades de 6 dies i 5 nits a les pistes d'esquí andorranes. Durant aquests dies, els participants practiquen esquí i snowboard i, a més, comparteixen temps, activitats i espais de convivència que afavoreixen les relacions personals, el treball en equip i l'experiència fora del seu entorn habitual. Enguany, la institució ha rebut més de 2.000 inscripcions per optar a les 260 places disponibles. Toni Fuster és el conseller de Presidència.
L'interès que ha generat aquest programa és molt alt. Enguany han rebut més de 2.000 inscripcions per optar en aquestes 250 places disponibles que teníem, el que demostra que aquest programa cada any s'està afiançant més a la nostra institució.
I l'obelisc dedicat a mossèn Antoni Maria Alcover, el passeig de Nacamel·la, va acollir a hora baixa l'ofrena floral commemorativa del 164 aniversari del naixement del canonge de Santa Sirga, un acte que cada any organitza l'Associació d'Amics de la Institució Pública Antoni Maria Alcover.
L'acte es va iniciar amb la participació dels xeremiers i alumnes d'instruments tradicionals de l'Escola Municipal de Mallorquí que varen inaugurar la jornada amb les seves peces. Tot seguit, Madalena Gelabert, presidenta de l'Associació d'Amics de la IPAMA, va donar la benvinguda als assistents. La commemoració va comptar amb una àmplia representació institucional, cultural i educativa, amb la presència de representants de l'Ajuntament de Manacor, del Govern i del Consell de Mallorca.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament de l'Aro ha obert la convocatòria per a la celebració de les segones jornades d'estudis locals que tindran lloc els dies 27 i 28 de novembre al Casal de Son Togores. El termini per inscriure's i presentar propostes de comunicacions acaba el 9 d'octubre.
L'objectiu és fomentar la investigació i l'estudi de temàtiques vinculades a l'àmbit alaroner, en camps tan diversos com la història, l'art, la sociologia, la geografia, el medi natural i altres disciplines afins.
D'aquesta manera arribam a les 2:45. Continua la informació aquí a Veda Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Bones notícies per al Mallorca, que surt del descens després de golejar el Sevilla.
Sí, l'equip vermell va aconseguir contra el conjunt andalús una victòria molt important per 4-1. A la primera part, Muriqi de penal marcava el primer gol, però abans del descans el Sevilla va empatar el partit. El Mallorca, però, no es va enfonsar i a la segona part Samu Costa, Darder i Pablo Torre marcaren els gols mallorquinistes per sumar 3 punts d'or. El tècnic, Iago Barrasate, diu que aquest és el camí.
He visto un equipo que quiero ver, ¿no? Que defiende con orden, con agresividad, con solidaridad y un equipo que no deja de mirar a la portería rival, ¿no? Entonces creo que es una victoria para nosotros necesaria. Yo creo que necesitábamos un día así. Es el Mallorca que queremos ver, un Mallorca valiente que es capaz de atacar, pero que también es capaz de defender y de ser solidario, ¿no? Creo que nos han hecho un gol en un error nuestro y un golazo de ellos, pero creo que el equipo hoy ha defendido de forma coral y no ha perdido de vista la portería rival, entonces eso es lo que necesitamos, ¿no? Llevamos 2 victorias creo que importantes en casa y ese tiene que ser el camino en la segunda vuelta.
Amb aquest triomf, el conjunt vermell pega un bot a la classificació i se situa ara 14 amb 24 punts, a 2 del descens. Això sí, el tècnic mallorquinista avisa que tot està molt igualat i les coses poden canviar la pròxima jornada, quan el Mallorca visitarà, recordam, el Barça dissabte.
El equipo ahora necesita que estemos todos enchufados y no que rememos juntos, sino en la misma dirección, eso es lo importante. Entonces, si ves la clasificación, tenemos 24 puntos, no hemos hecho nada, pero lo de hoy era necesario y hay que seguir en esta línea. Estábamos en descenso y con una victoria adelantamos a no sé cuántos equipos, pero ahora tenemos un partido muy complicado el sábado y puede pasar lo contrario. Entonces yo creo que más allá de esos vaivenes emocionales tenemos que marcar un camino y el camino tiene que ser el del Athletic Bilbao, mejorado el de hoy. Pues este es un poco el camino que queremos y seguimos por este camino. Seguro que tendremos más alegrías.
I el davanter Veda Muriqi no s'atura de marcar. El Kosovà, després del seu gol de penal d'ahir, suma 15 dianes i ja et segona a la classificació de golejadors de la Lliga per darrere del jugador del Madrid, Kylian Mbappé. Sentim Muriqi.
Contento con mi temporada porque este año la verdad estoy dando mucho más, estoy cuidando mucho más, estoy trabajando mucho más lo de año pasado. Gracias a Dios no tengo ninguna lesión, ninguna molestia, entonces por eso creo que un tío como yo, que pesa casi 100 kilos y cuando se lesiona para recuperar cuesta arrancar el motor.
I un dels jugadors més destacats del partit d'ahir va ser el migcampista Samu Costa. El portuguès es mostrava molt content després del partit i deixava clar que els jugadors estan al 100% amb l'entrenador.
Ha sido un partido muy completo. Desde primer al último minuto hemos tenido mucha personalidad, momentos con balón, momentos en que teníamos que bajar y muy contento de verdad. Y también dedicamos esto al míster, pues que es nuestro míster y si está con nosotros, pues es el mejor del mundo y queremos estar todos juntos siempre.
Ara, sense gaire temps per descansar, el Mallorca s'ha entrenat ja avui matí. L'equip vermell visitarà dissabte a les 4 i quart al camp del líder, el Barça.
Pel que fa al mercat de fitxatges, Marta, el Mallorca ha tancat l'arribada del davanter Cito Lubombo.
El davanter angolès procedeix del Cagliari italià, té 23 anys i arribarà a Somos cedit. Lubombo ha jugat 12 partits de Lliga i 2 de Copa i no ha fet cap gol. També ha participat amb Angola a la Copa d'Àfrica. Jago Barrasate diu que el millor reforç ha estat la victòria contra el Sevilla.
El mejor refuerzo creo que es lo que ha hecho hoy el equipo y lo dije creo que ayer en la rueda de prensa. El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Ensamblar un poco ese equipo y he visto un equipo que ha atacado bien y ha defendido bien y ese es el mejor refuerzo.
També pel que fa al mercat de fitxatges, que es va tancar ahir a la mitjanit, recordem que el migcampista Jan Sales finalment ha trencat la seva sessió amb el Córdoba de segona divisió i torna al Mallorca. El de Binissalem no ha pogut comptar amb el protagonisme que esperava a l'equip andalús. Només ha disputat 115 minuts en 4 partits. Tot i l'interès d'altres dos equips de segona, la decisió final és que el jugador de 20 anys torni al Mallorca. Arrasate va valorar així el retorn de Jan Sales.
Yo hablé con él y al final ahí no está teniendo protagonismo y es un chico que quiere volver y yo en ese aspecto a los jugadores que son de la casa, que entrenan a tope, que no ponen una mala cara y si tienen que jugar 5 minutos sé que se van a comer la hierba, a mí esos jugadores no me sobran. Otra cosa es si es lo mejor o no, pero viendo un poco el protagonismo que estaba teniendo en el Córdoba, pues yo creo que para estar así y si no ha encontrado otro acomodo es mejor que esté con nosotros.
I el davanter Cailarín deixa el Feyenoord i se'n va cedit amb opció de compra al Southampton de la segona divisió anglesa. Està previst que demà Pablo Ortiz i Alfonso Díaz valorin aquest mercat de fitxatges en una roda de premsa, però avui matí en un acte al Centre d'Estudis Superiors Alberta Jiménez, Alfonso Díaz ha reconegut que hi va ser un dia intens. Sentim el que ha dit.
Mañana hablaremos del mercado y la verdad que ayer fue un día muy intenso a todos los niveles. Tanto porque era último día de mercado, el resultado, el partido y tal, que no sé si hemos podido digerir el día de ayer. Y bueno, eso es la parte deportiva. Al final tiene un trabajo muy complicado, ¿no? No es tan sencillo traer, y te hablo en línea general, no te voy a hablar de este mercado, pero en línea general es el proceso de fichar a un jugador. Se tienen que dar muchas circunstancias para que ese jugador acabe viniendo a tu club.
També ha parlat Sergi Darder, diu que més enllà dels fitxatges, els encarregats d'oferir un millor joc són els jugadors, que ja eren.
Ha vengut un jugador, o ha de venir, i segurament vendrà ajudar molt en el que pugui, però jo crec que no cap equip en el mercat d'hivern fitxa jugadors que te puguin salvar una categoria, no t'assegura dur jugadors. És evident que m'ho hauria agradat, clar que m'ho hauria agradat que haguéssim vengut un període de jugadors top a salvar molts, però és que és irreal, i per dur un jugador que tanmateix no millorarà la plantilla, doncs val més ser conscient d'altres, mirar molt a nosaltres mateixos i reconèixer que no estem donant el nostre nivell, pujar el nostre nivell com vam fer, per exemple, ahir.
Més marcat, l'Ode Eivissa l'ha tancat amb 8 incorporacions i 9 sortides.
El director esportiu Javi Lara ha fet balanç i ha explicat que tenen ara una plantilla més jove i amb energia. Víctor Sánchez, bon dia.
Bon dia, Lara ha explicat que no ha estat fàcil aquest mercat perquè van haver de donar a la baixa jugadors abans de tenir cap fitxatge tancat. L'escoltam.
Corrimos el riesgo de dar baja sin tener alta, que eso es un problema, pero teníamos muy claro que debíamos de dar las bajas lo más rápido posible porque estábamos viendo que, como he dicho antes, que la dinámica era muy, muy peligrosa y sí que es verdad que fue un tramo bastante jodido.
Lara ha hagut de fer força dins del club per mantenir la confiança en Miguel Álvarez, tot i els dolents resultats al principi.
El entrenador pues, casi siempre el primer señalado y cuando consigue a lo mejor una victoria en 10-12 partidos es difícil de justificar. Teníamos claro que el camino a seguir era de la mano con un entrenador que yo es lo más parecido que he visto a fútbol profesional, porque para mí es fútbol profesional, ¿no? Tenía claro que ahí no estaba el problema, porque por suerte he tenido muchos entrenadores a lo largo de mi carrera y no podíamos dejar pasar la oportunidad de tener un entrenador de ese nivel aquí, ¿no?
L'Eivissa ha incorporat el porter Paradoski, els defenses Kembo i Solà, el migcampista Valls i els atacants Jurrieta, Masellas, Benson i Eslava.
Un darrer apunt de futbol, perquè avui comencen els quarts de final de la Copa del Rei.
El Barça, el pròxim rival del Mallorca, visitarà el camp de l'Albacete quan siguin les 9 del vespre. El brasiler Rafinha es baixa per lesió i té complicat arribar en condicions de jugar el partit també de dissabte contra el Mallorca. Pel que fa a l'Albacete, cercarà donar la sorpresa guanyant el Barça després d'eliminar el Real Madrid. Sentim l'entrenador de l'Albacete, és Alberto González.
Intacta, claro, la ilusión intacta. La verdad que... Bueno, confiamos en nuestras posibilidades o creemos en nuestras posibilidades y vamos a tratar de poner todo lo que esté en nuestra mano para sacar el partido adelante, como cualquier otro.
Demà es jugaran la resta de partits d'aquests quarts de final, quan siguin les 9 del vespre, València Atlètic Club, Alavés Real Societat i Betis Atlètic de Madrid.
I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja coneix el seu rival a la Copa d'Espanya.
El conjunt mallorquí s'enfrontarà al Manzanares als quarts de final de la Copa i en cas de guanyar s'enfrontarien al Barça o al Valdepeñas a una hipotètica semifinal. A l'altra banda del quadre apareix el Movistar Inter, que jugarà contra el Cartagena, i el Pozo Múrcia al Jaén. La competició es disputarà a Granada entre el 19 i el 22 de març.
En motociclisme, el pilot mallorquí Joan Mir deixa bones sensacions en els tests de MotoGP.
Mir ha estat setè a la primera jornada dels tests que es disputen al circuit de Sepang. El mallorquí ha rodat durant 19 voltes i el seu millor registre s'ha quedat a 6 dècimes del pilot més ràpid, que ha estat Marc Márquez. Aquests assajos al circuit indonesi continuaran fins dijous. Recordem que el Mundial comença el darrer cap de setmana de febrer amb el Gran Premi de Tailàndia.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Tot d'una, obrim la plana cultural abans, però una petita aturada.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Foi un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui, la Xia
Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Amb il·lusió i confiant en la qualitat de propostes que els han fet augmentar fins a un 7% el nombre d'espectadors, el Teatre Principal de Palma ha presentat avui els espectacles que conformaran la programació des d'ara i fins al mes de juliol. Teatre, música, òpera, sarsuela, dansa i noms propis com els de Joel Joan, Anabel Alonso i Juan Echanove. La renovació dels abonaments. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Es posa en marxa a partir de demà. Qui no cerqui abonament haurà d'esperar fins divendres.
Exacte, però parlant d'abonaments, novetats en l'apartat de dansa, perquè qui vulgui veure la guardonada amb el pelo, l'espectacle de la companyia Mucha Muchacha o la Quijada al Mercat de les Flors o la coproducció Cantar de Gesta ho tindrà un poc més fàcil aquesta temporada. Miquel Martorell és el director del Principal.
Creiem en sa dansa, tindrem 4 espectacles aquesta temporada i gràcies a això vos presentam un nou abonament de dansa, cuidant en el públic de dansa. 4 espectacles que comprant-ne sols 2 tindran un 25% de descompte als nostres abonats.
A mi no me saque tu genio que te lo mato.
El Principal serà també escenari pels concerts dels Dorian, que escoltàvem fa un moment, o bé de Maria Terremoto i la Mala Rodríguez, que són ara mateix de fons. Són fruit de la col·laboració en festivals com el Paco de Lucía o el Mallorca Live Nights. Portes obertes a altres propostes, però sense oblidar mai l'atenció fixada en les produccions pròpies, de la qual Martorell en destaca 2.
L'Enemic, en direcció de José Martret, és el gran clàssic d'Ibsen, L'Enemic del Poble, adaptat per ell, i un bol groc lloc per Nofre Taylor, d'Alexandre Ballester, el nostre dramaturg de la Pobla, qui li retrem un especial homenatge, dues activitats que feien complementaris al voltant de la seva figura, amb un espectacle dirigit per Namargà López.
I mentre l'holandès Arran està escalfant motors, està començant ja a preparar tota l'escenografia, ja estan en marxa els assajos, haurem d'esperar el mes de juny per escoltar Rigoletto. Abans també podrem veure La corona d'espines, és una gran producció del Teatre Nacional de Catalunya, o també Sa varietat en sa locura, la coproducció del Principal amb Iguana Teatre per celebrar el 40è aniversari d'aquesta companyia. En fi, són propostes molt variades que cerquen la qualitat, la diversitat, sense oblidar, però, el compromís social. Antònia Roca és vicepresidenta i consellera de Cultura del Consell.
Continuem apostant per l'accessibilitat. Ja vàrem fer aquesta aposta la temporada passada. Hi ha 11 funcions accessibles amb bucles magnètics que fan en el final que aquest teatre pugui venir encara més gent. I també amb una novetat, i és que a les funcions que venguin els escolars, que venguin les escoles, hi haurà els autobusos gratuïts perquè no sigui un impediment per a aquells escolars de la part forana els que puguin venir en aquest teatre.
I on darrer punt, els abonats que renovin la seva confiança en el Principal, que ja sabeu, a partir de demà, rebran dos regals en el moment de formalitzar la compra.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I acabam amb un apunt d'agenda. Els Café Quijano ens esperen aquest cap de setmana a l'Auditorium de Palma amb el seu darrer espectacle, Miami 1990, un viatge per la història del grup en què no faltaran els grans èxits d'aquesta formació, tot un referent dels anys 90. El concert és dissabte a les 8:30 del vespre.
Y el hoy por venir. Se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces, los genios, lloramos la pena que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar y nunca cumplir.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 3 de febrer. L'actualitat avui ve marcada per un anunci. L'estat espanyol prohibirà l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys i se sumarà així al camí inicial la setmana passada per França a Europa i en què va ser pionera Austràlia. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. A mesura que ha anunciat Pedro Sánchez, qui ha defensat la necessitat de fer de les plataformes digitals un espai saludable, i per això ha avançat que aprovarà altres accions per augmentar-ne el control i també l'assumpció de responsabilitats dels directius quan es cometen infraccions.
Avui els nostres infants estan exposats en un espai en el qual mai haurien de navegar tots sols. Un espai d'addiccions, abusos, pornografia, manipulació o violència. No ho acceptarem més. Els protegirem del salvatge oest digital.
Aquí, a les Balears, el govern veu amb bons ulls la proposta i les associacions de famílies consideren que arriba tard.
El govern espanyol rectifica i aprova un decret amb la pujada de les pensions i un altre amb l'escut social, que inclou els desnonaments.
Ara els dos decrets tornaran al Congrés. L'increment de la paga dels jubilats sortirà en principi endavant per majoria. Per la resta de mesures socials, l'executiu encara no té els suports suficients. La ministra d'Igualtat i portaveu del govern, Elma Saiz, assegura que dialogaran amb totes les formacions per poder aprovar-les.
El govern va a treballar con la herramienta poderosíssima que tenemos en nuestra mano, que es el diálogo. El diálogo antes, durante y después, para conseguir los consensos necesarios y las mayorías necesarias.
Els titulars de la jornada passen també pel lloguer turístic. Cort modifica el pla general per prohibir-ne noves places en qualsevol tipologia d'habitatge.
També en bloqueja la reubicació. Segons l'Ajuntament de Palma, s'obre el camí al decreixement progressiu a mesura que les places actuals, un total de 4.500 legals, es donin de baixa. Segons el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, es tracta d'una mesura valenta.
Se abre también el camino a un decrecimiento progresivo de esta oferta a medida que se vayan produciendo bajas definitivas. Es una decisión valiente, en mi opinión, además de responsable y plenamente alineada lo que es en nuestra opinión y bajo nuestro criterio con el interés general de la ciudad y de los ciudadanos de Palma.
Al Parlament, el Partit Popular ha tret endavant la seva proposta que reclama prohibir l'ús del burca i el vel integral als edificis públics.
La iniciativa ha tingut el suport de Vox, que, no obstant, la titlla de descafeïnada. L'esquerra, per part seva, veu una competició entre el PP i Vox per guanyar vots. Tot i que la proposta dels populars ha estat aprovada, la prohibició del burca i el vel integral depèn de Madrid i no de les Balears.
I en la plana de successos, la dona que ha patit cremades greus a l'incendi d'aquesta matinada al Gaida ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
El seu marit ha hagut de ser atès a l'Hospital Son Llàtzer per inhalació de fum. Efectius dels bombers de Manacor i Llucmajor, també de la Guàrdia Civil, han acudit al domicili per rescatar les víctimes i sufocar les flames. La Benemèrita ja han investigat les causes i tot apunta a un braser de carbó.
I a Menorca, els familiars d'usuaris del geriàtric de Sant Lluís alcen la veu de nou per denunciar el mal funcionament del centre.
Adverteixen que la situació ha empitjorat els darrers mesos i que s'ha generat un clima de tensió i mal ambient. A més, asseguren que hi ha una gran descoordinació i que els interns en pateixen les conseqüències. El principal problema, diuen, és la manca de personal.
Arribem així a les 3:00.